La dieta vegetariana i la dieta vegana s'han posat de moda i quan una cosa es posa de moda, doncs moltes vegades no la acabem de fer del tot bé. Avui us explicarem com fer la transició correcta d'una dieta convencional a una dieta vegetariana i ho farem amb un expert en el tema. Doncs per parlar d'aquest tema tenim al telèfon el David Gasol, que és nutricionista. David, què tal, com estàs?
Molt bé, hola, què tal?
Escolta, què passa? Que tothom s'ha tornat ara boig amb el tema de la dieta vegetariana en les seves diferents vessants, eh? Tant una dieta més flexible o més flexitariana fins a l'altre extrem, que seria la totalment vegana. Què està passant?
Bueno, jo crec que la gent cada vegada més té un interès en cuidar la salut i això incrementa l'interès a buscar alternatives a la proteïna animal, que des de diversos estaments s'ha anat informant i s'ha anat alarmant més del compte, poder, en alguns casos, dels efectes nocius que pot tindre el consum excessiu de proteïna animal, de carn i altres derivats, en la nostra salut. I aquí fa que molta gent busqui com reduir aquest consum de proteïna animal diària amb alternatives en aquesta proteïna on apareixen tot aquest tipus de proteïnes vegetals, ja siguin hamburgueses vegetals, consumir més llegum, tofus i altres productes que són nous i fa que tot això creï un interès a noves dietes o formes d'alimentar-se.
Abans de seguir, no estem dient en cap moment que seguir una dieta que contingui una quantitat normal de proteïna animal sigui problemàtic, sinó que el problema seria l'accés, eh? I segons quin tipus?
Bueno, jo crec que el problema és l'accés, eh? Més que si entrar en detall de quin tipus, evidentment, quan empitjorem la qualitat dels productes, els problemes es multiplicaran. No és el mateix consumir una proteïna animal de bona qualitat fresca que consumir un producte processat, enriquit, amb sals i altres productes químics. Evidentment, tindrà un efecte més nociu a la salut, però el que és més preocupant és el consum excessiu en general. Si ens donem compte i podem comparar el consum actual que s'està portant de proteïna animal amb les últimes dècades, és molt elevat el que poder els nostres avis consumien en el seu dia a dia, sense donar-nos a compte. I és una cosa que jo sempre que pregunto a la consulta el que la gent menja, la gent no té la percepció d'estar consumint proteïna animal en excés. I en canvi, si analitzem el que mengem, moltes vegades en tots els àpats del dia, tant en l'esmorzar com en el dinar com en el sopar, el protagonista d'aquests àpats és la proteïna animal, ja sigui en forma d'embotits, de làctics, de truites, de peix, de carn, i això fa que aquesta dieta sigui desequilibrada.
Quan parlem sempre de reduir o d'eliminar totalment la proteïna animal de la dieta, sempre, i és un, suposo que és normal que sigui així, però sempre la gent es pregunta, però un moment, això de la proteïna vegetal és de la mateixa qualitat, és el mateix, tindré problemes, tindré dèficits? I la veritat és que la literatura científica deixa molt clar que una dieta vegetariana, fins i tot vegana, equilibrada i ben feta, no és problemàtica ni molt menys, al contrari, no?
És exactament el que tu dius, Adam. És una dieta vegana, i et poso l'extrem, que seria aquella dieta que exclou absolutament tot tipus de productes d'origen animal, per tant no hi ha ni peix, ni carn, ni ous, ni cap tipus de làctics. Pot ser una alimentació apta per tot tipus d'edats i condicions absolutament saludable. Ara bé, això només pot passar si es fa ben fet. I aquí és on moltes vegades hi ha el problema, que molta gent simplement vol fer el canvi, ja sigui per motius de salut, ja sigui per motius ètics, molts cops, sobretot la gent jove que comença, que a vegades són més per motius de morals o ètics de maltractament animals, i simplement el que fa és canviar, doncs, per exemple, un tall de carn per un tall de tofu. I aquí és on ens equivoquem, perquè la proteïna animal i la proteïna vegetal són molt diferents i no té res a veure un tall de tofu amb un tall de carn. I aquí, a vegades, cometem l'error de simplement substituir el que seria la part proteica, vale? I ens oblidem que la carn, a més de la proteïna, té un contingut en greixos, té un contingut en minerals, en vitamines, amb altres substàncies que hem de saber substituir a l'hora de passar o canviar-nos a una alimentació més vegana o més vegetariana o on hi hagi aquest contingut de proteïna vegetal. Per tant, jo aquí sempre recomano pues, assessorar-nos amb un bon professional que estigui especialitzat en el tema i que ens ajudi a fer aquest canvi en la nostra alimentació. I si és així, és una opció molt saludable.
Baixant a qüestions ja directament molt pràctiques, perquè la gent que ens estigui escoltant o que estigui seguint el programa pugui planificar-se una mica, com seria, ja sé que és una mica un esforç, però sé que tu te'n sortiràs, com seria un dia a nivell de dieta pel que fa a la proteïna d'una persona que vol ser totalment vegana i que contempli la quantitat recomanada de proteïna més tots aquests condicionants que estaves dient tu ara? Per esmorzar, per exemple, un esmorzar, un dinar i un sopar, no?
Perfecte, doncs mira, anem a ficar un exemple. Per exemple, tota aquesta gent que està acostumada a l'esmorzar, aquest esmorzar salat, on acostuma a fer un entrepà amb embotit, formatge, doncs aquí buscaríem una alternativa a el que seria aquesta proteïna animal en forma d'embotit i formatge, doncs, per exemple, amb una proteïna vegetal, com podria ser una torrada amb hummus. L'hummus, ja aquest, és aquest cigró, que és una proteïna molt completa a nivell d'aminoàcids, però que per allò que dèiem, per acabar de complementar aquest humus i aportar el més similar a que ens aportaria un làctic, i faltaria que hi afegíssim aquesta crema de sèsam que s'acompanya normalment per poder elaborar l'humus, el tahini. Mm-hmm. D'aquesta manera, amb la combinació del cigró i el tahini i l'oli que també posem per fer l'humus, tenim un esmorzar vegà i molt equilibrat, molt saludable. Si ens n'anem ja, per exemple, al dinar, que normalment aquí tenim l'acostum de fer pues, primer, segon, però en tot cas sempre hi ha la tradició del tall, no? Que molta gent acostuma a ficar un primer que puguin ser variats d'amanides, pastes, arrossos, etc., a un segon que sempre passa pel tall, és a dir, carn, peix. Bé, aquí l'opció vegana seria pues, o des d'un plat combinat, es pot fer un bol, però en tot cas hi ha d'haver-hi tres coses fonamentals del plat. Una que és verdura, varietat de verdura, i l'altra seria combinar la llegum, per exemple, que és una font de proteïna fantàstica, amb una mica de cereal, aquest cereal que pot ser arròs, que pot ser quinoa, pot ser altres grans integrals de gra sencer, i aquesta combinació d'arròs i llenties ens està portant aquesta proteïna completa que nosaltres necessitem. I si, a més, en aquest plat on hi hem dit que hi ha verdura, que hi ha arròs i que hi ha llenties, i afegim unes pipes, i afegim uns fruits secs, o simplement una picadeta com feien les nostres àvies, que ens acaba de portar aquest extra de greixos, de minerals, d'aminoàcids, doncs ja tenim un plat absolutament equilibrat, senzill, tradicional, mm-hmm. i molt saludable.
Ara anem amb el sopar, però parlant de la quantitat que seria recomanable, o depèn una mica de la gana sempre que mantinguem aquesta proporció d'ingredients que estàs dient, o d'aliments que estàs dient?
Crec que el més important és mantenir les proporcions, mastegar molt bé el menjar, adaptar bé els horaris al llarg del dia, per tant no arribar amb gana als àpats, i d'aquesta manera, normalment, ja menja les quantitats que necessita. Sempre recomano no menjar en excés, sempre menjar un 80% de la gana o de la nostra capacitat, deixar-nos un punt de dir, mira, encara podria menjar una miqueta més, aquest seria un bon consell, i més que entrar en grams o en quantitats, perquè això pot variar molt, depèn de la persona, de les condicions, sí que em centraria molt en les proporcions del plat, intentar repartir la meitat del plat amb vegetals i un 25% de cereal i un 25% de llegum, per exemple. Seria una bona recomanació estàndard en general.
Vale, això perquè la gent ho visualitzi bé. Hi ha aquell famós plat de Harvard on queda molt clar. Tens un plat, el divideixes a la meitat la part de verdura, estàs un quart de la part de proteica, en aquest cas serien aquests llegums, i un altre quart de cereals, no?
Exacte, que fixa't que precisament has citat aquí a Harvard, i amb aquests últims plats que treuen de recomanació ja posen precisament això que estem comentant, i com a font de proteïna esmenten i fan èmfasi en que la llegum forma una font de proteïna a tindre en compte, que fins fa poc això no es contemplava així.
Molt bé. Ens havíem quedat al dinar. I per sopar?
Doncs per sopar, que normalment sempre buscarem fer un sopar més lleuger i aviat, Et diria que si féssim un sopar com fa la resta del planeta Terra, entre les 6 i 7 de la tarda, repetiríem el mateix concepte que dinar. No obstant, aquí en aquest país costa molt encara això de sopar aviat i encara anem sopant per X motius bastant tard, entre quarts de 9 o inclús més tard. Llavors, si sopa tan tard, jo sí que aconsellaria fer un sopar més lleuger, poder seria amb una base sempre de verdura cuita, perquè així sigui de més fàcil digestió. Arribem, doncs, per exemple, a una sopa de verdures, una crema, o simplement unes verdures al vapor, i ho complementaríem amb una proteïna vegetal completa. Aquí, al vespre, doncs, és fàcil utilitzar alguna hamburguesa vegetal casolana, feta a base de cigrons i un sofregiret de ceba, va molt bé, que en seguida es pot fer. També podem utilitzar, al vespre és còmode d'utilitzar, per exemple, alguna proteïna vegetal, com pugui ser el tempe. Hi ha un tempe de cigrons que és una delícia, és una proteïna ja fermentada que podem trobar a supermercats especialitzats i que simplement, passant-la una miqueta per la paella, la podem tractar com si es tractés d'una proteïna animal, com el pollastre o un tall de carn que estem més acostumats. És saborosa, és saludable, és de fàcil digestió. Vull dir que trobaríem diverses opcions de proteïna vegetal per acompanyar la verdura aquí al vespre.
Un dels problemes de molta gent que es passa a una dieta vegetariana, en qualsevol de les seves versions, és que alguns tenen problemes amb els llegums, deixen de menjar-los, i és clar, és difícil obtenir una altra font proteica que no vingui dels llegums quan estem parlant d'una dieta vegetariana. Hi ha altres opcions? O hi ha maneres de preparar el llegum per fer que sigui més digerible o més fàcil d'assimilar per a les persones que tenen problemes?
Com a principals fonts de proteïna vegetal tenim el que serien les llegums, com hem dit, que n'hi ha moltíssimes, i ara en parlarem de com podem millorar les seves coccions, però també tenim el tofu, que seria com un formatge de la soja. Llavors aquí té un alt contingut en proteïnes, és molt lleuger, de fàcil digestió, i en aquest cas, com que no té fibra, el tofu, no genera tots aquests problemes normalment de gasos. Igualment s'ha d'aprendre a cuinar bé. També tenim el tempe i per últim tindríem també el seitan, que és aquest gluten o aquesta proteïna del blat que també té un alt contingut en proteïnes. No obstant, jo sóc sempre partidari de fomentar la llegum perquè és una proteïna molt més natural, molt més versàtil i molt més sostenible, per dir-ho d'alguna manera. I el que sí que és important és cuinar-la bé. Cuinar-la bé vol dir deixar-la en remull. Per exemple, afegir una miqueta d'alga kombu en la seva cocció pot millorar la cocció de les fibres i que aquestes no generin tants gasos. Molt important les combinacions que fem. Recomano no afegir, per exemple, postres o fruita quan estem menjant llegum, perquè això pot generar més fermentació a nivell intestinal. I sobretot, el que és evident és mantenir una bona alimentació, uns bons hàbits i unes bones horaris en la nostra alimentació, perquè això farà millorar la nostra flora intestinal i a poc a poc anirem millorant la capacitat digestiva de les llegums. És evident que quan no mengem fibra, no estem acostumats a una dieta amb tan alt contingut de fibra, un dels primers problemes que els passa a la gent quan volen fer un canvi cap a una dieta vegetariana precisament és que tenen molts gasos. Això és normal, la seva flora intestinal no està habituada a aquest alt contingut en fibra, però això tot es va normalitzant, perquè la flora intestinal també es va normalitzant. Podem aquí aconsellar durant aquests primers dies unes infusions més
carminatives.
Exacte, que ens ajudin a millorar aquestes flatulències, com puguin ser amb el fonoll, amb una mica d'anís, que ens ajudin a reduir aquests gasos. Però jo diria que aquí el que és important és reeducar la nostra flora intestinal i sobretot aprendre a cuinar molt bé la llegum. I cuinar molt bé la llegum vol dir que la llegum ha de quedar tubeta, desfeta, que a vegades sembla que haguem de jugar a caniques amb els cigrons, i no és això. Ha de quedar tendra i més aviat desfeta i no al dente. Al dente hem de deixar la verdura, però no la llegum.
Hi ha una bona notícia que ens deia ara mateix el David Gasol, amb qui estem parlant de la dieta vegetariana, que cada vegada va més, que és que, sobretot per a les persones que mengen llegums, que tenen problemes de gasos, i sobretot per a les persones de la família, que això, aquests gasos, quan un no està acostumat, acaben passant, eh? Que el sistema digestiu s'acaba acostumant i que al cap d'un temps, uns dies o unes setmanes, pot dependre, al final això es regula. A altres tipus de proteïna, com per exemple el quorn o un producte nou que ha sortit fa potser un any i mig o dos, que és la Eura, com els veus?
Bé, evidentment, a mesura que hi hagi més interès en tot el que serien aquest tipus d'aliments, la indústria alimentària anirà creant nous productes i noves coses. Jo, com et deia abans, personalment sóc més partidari de fomentar una alimentació més natural, més en productes menys processats i no fomentar tant tots aquests productes que per naturals i saludables que puguin ser no deixen de ser una mica més processats. Estan bé en nivell de continguts de nutrients. Al final el que es basen és en aportar una varietat d'aminoàcids que ens substitueixi la part de proteica. Però en cap cas, en aquests que hem comentat, el quorn o l'eura, acaben de ser una proteïna completa en el sentit de l'aport de greix i de minerals i de vitamina, concretament B12, que la proteïna animal ens aporta. Per tant, cap d'aquestes acaba de ser un substitut idèntic a la carn. Per tant, seria una opció més.
Si no recordo malament, no sé si és tota l'euro o alguna, té vitamina B12 afegida, eh?
Ah, bueno, però en tot cas serà afegida.
Però està afegida, eh? No, sí.
Correcte.
Però... Perfecte. Sí, sí. Has apuntat un dels grans perills que hi ha d'una persona desinformada que es passa una dieta vegetariana, que és anar cap als ultraprocessats. Cada dia hi ha més productes als supermercats vegans, i que són estrictament vegans, però que estan carregats d'ingredients o nutrients ultraprocessats, no?
Correcte, i aquí és, jo és el que sempre intento dir, que una dieta vegetariana o vegana pot ser molt saludable, però també pot ser desastrosa, en el sentit de que si simplement mengem d'una forma emocional o de capritx i pensem que pel fet que sigui vegà és saludable, no, perquè realment tot el que siguin aquests ultraprocessats on comencem a afegir conservants, comencem a afegir additius, doncs deixarà de ser una opció diària. No vol dir que de forma puntual un pugui prendre algun producte d'aquests d'una manera més emocional perquè li ve de gust aquell dia fer un Frankfurt que li recordi tal cosa. Però si no, és tan senzill fer un sofregidet de ceba i xafar uns cigronets amb una mica d'arròs que t'hagi sobrat del dia anterior i fer una hamburguesa, no, és que no costa res. Mm-hmm. Simplement és posar-hi la voluntat de generar noves receptes que s'adaptin als nous ingredients que necessites en la teva alimentació. I en seguida es troben receptes delicioses que ens permet menjar d'una forma sensorial el nostre dia a dia sense recórrer a aquests productes que comparteixo amb tu que no són una opció en el dia a dia.
Un parell de cosetes ràpides més i et deixo anar, David. La primera, conseqüències beneficioses sobre la salut de seguir una dieta vegetariana. Què ens diu la literatura científica ara mateix?
Mira, el que d'entrada et diria és que si analitzem ara mateix la societat, on en l'última enquesta de salut a Catalunya sortia que més de la meitat de la població té sobrepès o obesitat, amb això ja ens hauríem de començar a alarmar. No és una qüestió estètica el problema del sobrepès i l'obesitat, sinó que és una malaltia que va associada a la principal causa de mort, com és els infarts i els problemes cardiovasculars, associat a les primeres causes de malalties cròniques de la nostra societat, com és la hipertensió i el colesterol. Per tant, una dieta vegetariana on el contingut en greixos és molt més baix, evidentment parlem d'una dieta vegetariana ben feta, ben equilibrada, per tant estem reduint el contingut en grasses saturades que normalment consumim a través dels làctics, dels embotits, de l'excés de proteïna animal. A més, hi ha un increment de la fibra, que ens ajudarà també a reduir el colesterol, a millorar el trànsit intestinal, a millorar la nostra salut intestinal, i, per tant, només amb aquestes dues coses ja estem millorant un dels principals problemes de salut de la nostra societat. A més, et diré que serà una alimentació més rica en antioxidants, en vitamines, en minerals, tindrà una... I, a més, sobretot, el que la majoria de pacients sempre acaben manifestant és que la seva energia, la seva vitalitat, quan porten aquesta alimentació ben equilibrada i ben feta, augmenta de manera excepcional. Vull dir, realment et trobes més lleuger, amb més vitalitat, i també cal destacar que és un tipus d'alimentació molt més sostenible.
Una coseta que se m'ha acudit ara, que també és important. La suplementació en B12, quan fem una dieta vegetariana o vegana, sempre és obligatòria?
Sobretot si és una dieta vegana, on s'exclou tot tipus de proteïna d'origen animal. Aquesta vitamina B12 sabem que només la podem trobar de forma natural en els aliments, en les proteïnes d'origen animal. Sí que és cert que el cos té reserves d'aquesta vitamina B12 per uns anys, de 3 a 5 anys, però evidentment no cal esperar. Quan una persona decideix fer aquest canvi cap a una alimentació vegana, cal suplementar, assessorat per un especialista o el seu metge de confiança, amb aquesta vitamina B12 de forma periòdica perquè es vagin generant aquestes reserves. En els casos de dietes vegetarianes o flexitarianes on hi ha alguna cosa de proteïna animal, s'ha d'estudiar cada cas la seva necessitat.
Molt bé. I per acabar, un benefici inesperat de la dieta vegetariana és que és molt beneficiosa per al planeta. La mateixa OMS, una de les coses que diu per combatre el canvi climàtic és reduir el consum de carn.
Evidentment, és el que dèiem abans, que sigui sostenible. És que és el sentit comú. Al final, ara hi ha tendències i modes on es torna a fomentar el consum de proteïna animal. Ens carregarem el planeta. I a part que és il·lògic, que el nostre sistema digestiu ja no està preparat per consumir un 50% de proteïna animal, com en moltes dietes a la nostra societat, a restaurants, a col·legis, a empreses, veiem, no? I és important una mica a nivell de societat intentar ja buscar una alimentació més sostenible, que no contamini tant, que no generi aquest maltractament animal que s'està produint en les granges aquestes massificades d'animals, etcètera, etcètera, no? Jo crec que al final un consum responsable beneficia a tothom.
David Casol, nutricionista, moltíssimes gràcies.
A tu. Que vagi molt bé, Adam.
Merci. Gràcies.